El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.
La crisi sanitària del coronavirus ha suposat un repte en majúscules pels governants, ja siguin de l'Estat, de les comunitats autònomes o de l'àmbit municipal arreu del món. Tot plegat en uns consistoris que acaben de celebrar, en el cas de Catalunya i d'Espanya, el primer aniversari de la seva Constitució. De tot plegat i també de la darrera actualitat de Sabadell en parlem aquesta hora amb el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Un dels temes que estan ocupant les darreres hores a Sabadell és si la ciutat necessita o no un alberg permanent. Què en pensa Ciutadans?
Bueno, jo crec que és un tema que s'ha debatut dels darrers anys, no? I es va treballar, per exemple, amb l'anterior govern, amb el pla d'acció social, o en el PEAS, el Pla Estratègic d'Acció Social, que contemplava en el futur la possibilitat de fer un alberg. És veritat que no es definia si havia de ser temporal o havia de ser permanent o quines característiques havia de tenir. És veritat que és la primera vegada que es fa aquest dispositiu a la ciutat a conseqüència del Covid, que mai s'havia fet, i ara estem en un moment doncs, que a conseqüència de que ja ha caigut l'alarma i el govern ha decidit retirar-lo, doncs ara s'ha reallotjat aquestes persones en pisos i d'altres dispositius, però jo crec que la ciutat hauríem de fer un esforç doncs, perquè ningú dormi al carrer. Tenim un problema no només de decenes de persones que viuen al carrer, sinó sobretot de centenars de persones que viuen en infrahabitatges. Per tant, tenim un repte que no és d'ara, que ve d'anys, i que hem de treballar plegats per aconseguir que això no passi. Si ha de ser alberg fixa o no, doncs és un debat. La posició del grup municipal de Ciutadans és que hauríem de tenir un dispositiu continu per intentar que ningú pateixi ni el calor a l'estiu ni el fred a l'hivern i que tingui dignitat a la ciutat.
Un dispositiu continu que hauria de ser un alberg o podria ser qualsevol altre model?
Perquè estem veient, sobretot també a d'altres països, hi ha ara altres tipus de dispositius que fan la funció, evidentment, d'alberg, però també jo crec que hem d'anar per intentar la integració social i laboral d'aquestes persones. És a dir, moltes doncs, venen a l'Ovinyó doncs, perquè estan enganxats o a l'alcohol o a algun tipus de drogues, que tenen problemes socials, perquè per això estan en aquesta situació, la majoria. Llavors ha de ser un dispositiu on hi hagi professionals doncs, que li ajudin en aquests problemes de salut i socials, i també recerca d'integració via laboral. O sigui, un alberg pur i dur jo crec que no soluciona res. Ha de ser un dispositiu més polivalent i que cerqui la sortida de que aquestes persones puguin reintegrar la societat, no només tenir-la tempos indefinit en un alberg.
Per tant, en la línia de banda d'aquest alberg o d'aquestes instal·lacions, dotar-los de serveis i de sistemes per tal d'ajudar aquestes persones a realment sortir del punt en el que es troben, no?
Sí, perquè si no...
Com, per exemple, Housing First o diferents qüestions d'aquesta línia.
Correcte. Hi ha una sèrie de projectes que alguns ja s'estan provant. El Housing First és un dels exemples, però al final s'ha de cercar la integració social i laboral d'aquestes persones. Si no, sempre tindrem aquest debat d'on els posem. Però la idea és, ostres, els ajudem a sortir del seu problema personal i cercar una ocupació per ser totalment independent.
Clar, de fet, parlem d'aquest alberg quan en realitat parlem de la globalitat, no? D'una de les conseqüències més crues d'aquesta crisi sanitària del coronavirus, que és la crisi econòmica que n'està venint derivada, no? O que n'ha anat derivada. Sobre aquesta qüestió, com l'ha d'afrontar l'Ajuntament, aquesta crisi econòmica doncs, ja latent amb les cues que hem vist doncs, amb l'augment de famílies que té, doncs, per exemple, el rebost solidari, que fins i tot ha necessitat l'ajuda de Creu Roja per poder gestionar tota aquesta dimensió, no? Que apareixia. Quin és el paper que ha de tenir l'Ajuntament en aquest context?
Jo crec que va de lo global a lo local, no? De fet, nosaltres, des de Ciutadans, tenim un paper, començant per Europa, no? Que ha encabeçat per Luis Garicano, que està fent una feina increïble doncs, perquè Europa no deixi caure cap país, especialment a Espanya, i que els diners d'Europa doncs, seran fonamentals per la sortida d'aquesta crisi. Després, evidentment, a nivell de l'Estat, a nivell de Generalitat, i a nivell local... Tenim, per una part, l'experiència de l'anterior crisi, que el món local va tenir que donar sortida a coses que no tenia competència. Per tant, hi ha coses treballades en relació a la problemàtica social, però la problemàtica social és la més bàsica, la de donar menjar, donar alguna prestació d'urgència. Però jo crec que hauríem d'anar un pas més enllà i que totes les polítiques, tant les que vindran definides des d'Europa com de l'Estat, com la gent, i a nivell municipal, jo crec que hauríem de fer com una modificació 180 graus, és a dir, continuar, evidentment, que ningú passi gana, que ningú tingui un lloc on passar la nit, però que fem sobretot polítiques que vagin avançades a com he comentat abans, no? O sigui, polítiques d'ocupació, no deixar caure empreses perquè puguin contractar persones en risc social, vull dir, jo crec que la majoria d'inversió hauria de ser això, no? Al contrari que el 2008, doncs potser deixar-nos el que és planer, no?, de Zapatero, que eren molts diners en aixecar i tornar a aixecar carrers, i anar directament a introduir diners a l'economia productiva perquè es pugui crear ocupació.
Uh-huh. El pla de xoc de l'Ajuntament va bé en aquest camí?
Jo diria que no. La veritat que a nosaltres no s'està acabant d'agradar sobretot les mesures econòmiques, eh? Ja ho van dir, jo crec que hi ha mesures en l'àmbit de protecció social, que com l'Ajuntament ja ho té preparat, jo crec que van en la bona línia. Sí que ens preocupa de moment les mesures que tenen a nivell de reactivació econòmica, i que per nosaltres jo crec que serà la clau, no? Perquè no es tracta d'alguna més i més menjar o prestacions socials, que això s'ha de fer, sinó com doncs modifiquem aquesta inèrcia i primer deixar de destruir ocupació i després crear-ne d'ocupació. Jo crec que en la línia de reactivació econòmica jo crec que hi ha bastant mancances. Nosaltres doncs hem fet la nostra proposta, però també he vist entitats econòmiques i socials de la ciutat que també una mica van en aquesta línia, que els preocupa doncs que falta una mica de més valentia en les propostes econòmiques.
Uh-huh. En aquest sentit, ara ho deia vostè, hi ha hagut aquest punt de trobada en què tothom pugui presentar les seves propostes, no?, per acabar elaborant com ha de ser realment aquest pla de xoc, i està veient permeabilitat a l'Ajuntament en el sentit d'acceptar o de valorar les coses que arriben doncs des d'altres grups polítics o des d'algunes entitats de la ciutat?
Jo, clar, nosaltres parlem per nosaltres, eh? Nosaltres, mira, ahir precisament vam tenir la trobada bilateral amb el govern per donar resposta a les nostres peticions. Home, les peticions que nosaltres, més prioritàries per nosaltres, doncs no l'han acceptades. O bé perquè no és la línia que ells volen, o bé perquè diuen que econòmicament no és viable. Per tant, bueno, han acceptat unes quantes que no tenen cap tipus d'impacte econòmic, que són més de gaire organitzatiu i de preparació per si hi ha un rebrot del virus, però nosaltres insistíem en propostes econòmiques i algunes vinculades també a conciliació, escola per a sols, que no ho contemplen. Per tant, bé, jo crec que ells van fer una anàlisi dels diners que ells creuen que es podien gastar i s'ho han gastat en les seves mesures. I la resta de grups municipals, o almenys el nostre, pues no han tingut espai, almenys en les mesures que tenen impacte econòmic. I per això tampoc estem gaire satisfets.
Quina en destacaria d'aquestes propostes, que per Ciutadans són importants i que no s'incorporaran?
Sí, mira, nosaltres ho vam insistir des del primer moment, no? Nosaltres, ara que veiem sobretot que hi ha una quantitat d'autònom molt important, doncs, que baixa la persiana, altres petites empreses que tenen molta dificultat, i la majoria estan sent obligades a anar als crèdits ICO. I són crèdits que per petites quantitats no s'ho la compta, perquè els interessos que es demanen, doncs, la veritat que no compensa. Nosaltres vam fer la proposta de fer un fons municipal per a autònoms i petites empreses amb interessos zero. És a dir, tu posaves una quantitat, començava en mig milió d'euros, però podria ser un milió i mig, depenent la capacitat o la demanda, no?, dels autònoms, i ells creuen que és massa diners. I jo li dic, no, és que és gratis, perquè és una quantitat que tu acabaràs recuperant en 4 anys, l'Ajuntament, i el que sí que pots fer és ajudar a una petita empresa, a un petit autònom, que potser sí que li ve de demanar 3.000 euros en un moment puntual, per exemple, una petita roba de botiga, ha de fer una inversió en comprar doncs la nova temporada per després vendre-la. Pues és que, clar, s'ha quedat amb l'estoc de l'antiga temporada, no l'ha pogut vendre, no ha tingut ingressos, ha tingut despeses i potser li ve d'aquí tancar el negoci. Bé, ells no ho veuen, nosaltres creiem que salvar qualsevol negoci per nosaltres és una prioritat. Ells no ho veuen d'aquesta manera. Doncs aquest tipus de mesures doncs que no ens hem posat d'acord.
Uh-huh. Un altre dels temes que hi ha damunt de la taula a l'actualitat sabadellenca, n'hem tornat a parlar, és l'oncologia pediàtrica al Taulí, el retorn d'aquest servei al Taulí. Ciutadans creu que Sabadell és a temps d'aconseguir aquest retorn?
Jo vaig dir a campanya, eh? Jo no vaig prometre el retorn de l'oncologia pediàtrica perquè sé com funciona el sistema sanitari, quan es prenen decisions, i jo crec que està molt complicat. Això no vol dir que no ho hem d'intentar, i nosaltres som partidaris i vam estar en contra d'aquell moviment que va fer el CatSalut d'endur-se l'oncologia pediàtrica, perquè nosaltres veiem el taulí amb més recorregut i més llarg termini. És a dir, si en aquell moment hi havia només, afortunadament, 15 casos d'oncologia pediàtrica al taulí, doncs no es tractava de perdre aquest valor afegit d'innovació que li dona a la pediatria en general, sinó de cercar doncs, com podíem assumir els casos de Terrassa, els casos de Granollers, és a dir, ser referència del Vallès en oncologia pediàtrica i no derivar tot a Barcelona. Aquesta era la nostra aposta i aquesta continua sent la nostra aposta. Ara sabem que és més difícil que mai, perquè una vegada ha marxat, una vegada els dispositius ja estan funcionant en altres centres, doncs ja quan a un familiar li diagnostiquen aquesta malaltia, tu l'únic que penses és, doncs vinga, on he d'anar? Que he d'anar a Vall d'Hebron? Doncs vaig a Vall d'Hebron. És una dinàmica molt difícil de canviar, però jo crec que hem de fer una planificació més a mig termini de quin hospital volem, i si volem un hospital de proximitat, de recerca, d'innovació, s'haurà de recuperar l'oncologia pediàtrica, que té també una pediatria totalment polivalent amb totes les especialitats.
Mm-hmm. Per tant, per Ciutadans, prioritat absoluta, aquesta recuperació de l'oncologia pediàtrica.
Sí, i és una prioritat, no en el sentit de l'atenció que se li dona al nen o la nena, perquè evidentment, afortunadament, a Catalunya tenim els millors hospitals en aquest sentit, sinó bàsicament de com veiem nosaltres l'hospital, no? Com a referència del Vallès, no només en aquestes especialitats, sinó en moltes, i la capacitat que tenim d'innovar al taulí, i per això és important no perdre aquest tipus d'especialitats.
Uh-huh. La ciutat ha de fer front comú per recuperar aquest servei?
Sens dubte, vull dir, clar, és molt complicat recuperar l'oncologia pediàtrica si hi ha dos partits, en aquest cas Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que tenen presència a la ciutat, evidentment, sumen 10 regidors entre els dos, que voten en contra. Per tant, jo crec que ens ho hem de creure, però insisteixo, no pel fet d'aquesta oncologia pediàtrica, que eren dos oncòlegs i que potser en aquell moment només estaven fent una docena de casos, sinó perquè per nosaltres el taulí va més enllà de ser un servei hospitalari. És a dir, jo crec que ha de ser la referència de la majoria d'especialistes del Vallès, i que ha d'anar seguit de la Universitat Autònoma, que tenim la Facultat de Medicina i Infermeria, de la capacitat d'innovació, de fer una residència per a les persones que vinguin a estudiar i investigar. Vull dir, va més enllà del servei hospitalari i, per tant, és incomprensible que un valor de present i de futur, com és l'hospital, més enllà de tenir o no un servei d'una patologia concreta, com hi ha dos partits que tenen voluntat de governar la ciutat, que estiguen en contra.
Uh-huh. Seguim abordant d'altres qüestions d'actualitat i no pateixi que li donaré opció de fer balanç d'aquest any de govern, perquè li vull preguntar també pel cas Esmats. Què li sembla que Esquerra hagi decidit portar-lo a la justícia?
Pues jo crec que s'equivoquen. Jo crec que s'equivoquen en aquest cas, perquè fixi's que la nota de premsa que va fer Esquerra Republicana, en aquest cas el García Barroso, ells deien que era nul el contracte, el decret que li donava a Esmats la possibilitat de fraccionar per un motiu, que era que el tesorer, que està sent investigat per altres casos, no s'havia inhibit. Clar, quan accedim a la documentació i es veu que el tesorer sí que s'havia inhibit, la causa que ells tenien decau. Però ells no reaccionen i ho porten a la justícia. Jo crec que hi ha hagut un fraccionament, no es matxa, sinó a qualsevol empresa que l'hagi fet, perquè es fa en base a la llei, a l'article 82 de la llei tributària, i es fa per es matxa, per Pepito los Palotes, pels blancs, pels negres i per tothom. Vull dir, no és un cas, jo crec que no hi ha cas, és el cas que li ha volgut donar Esquerra i jo crec que s'equivoquen.
Uh-huh. Ara sí, quin balanç fa de com s'ha gestionat aquest primer any de govern i també la crisi sanitària, tot i que ho hem abordat, però quin balanç fa d'aquest primer any de govern de Marta Ferrés i Marta Morell?
Mira, dels tres mesos del Covid, per dir-ho d'una manera, seré generós, perquè jo crec que és molt difícil de gestionar quan ve una situació imprevisible, que jo crec que ha traspassat a tots els governs, dels colors que siguin. Per tant, en aquest sentit, jo agraï la feina que ha fet el govern. Evidentment, suposo que nosaltres o d'altres hagués fet coses diferents, però jo crec que en això no tenim crítica. No? La crítica que hem tingut li hem fet en el plan més personal o més privat. En el cas dels mesos de govern, doncs, home, una mica decepcionat, no? Jo crec que hi ha dinàmiques a la ciutat que es tenien que haver canviat i que no han donat el pas. Per tant, jo crec que hi ha massa anuncis, poca acció, prioritats que nosaltres teníem, com era inversió, pla de xoc als barris, modificació de policia municipal en el tema de seguretat, etc, que hi ha absoluta continuïtat, vull dir, policia no ha modificat res amb tot el que es va criticar i anunciar que es faria. Amb el tema de pla de xoc als barris no hi ha cap acció nova, és tot continuïtat del que va aprovar l'anterior govern i, per tant, bastant decebuts, no? I, per altra banda, pues, que això que al final han acabat ficant el govern a Junts per Sabadell via assessors, que com ells diuen, no?, que ahir jo escoltava la ràdio, doncs, que són el partit del Puigdemont, per tant han ficat a dos assessors del partit del Puigdemont al govern i, per tant, hi ha prioritats que jo pensava que compartíem amb el govern del PSC i Podem, doncs, que evidentment doncs no, no? Les nostres prioritats, que són la inversió als barris o seguretat, o reactivació econòmica, doncs veiem que no són les prioritats d'aquest govern.
Per tant, clar, quan aquella nit electoral, recordo que parlàvem amb vostè i vostè era molt clar, deia que es tenia la mà, no, directament al PSC, doncs, per poder governar la ciutat. Què ha passat perquè Ciutadans no sigui el soci preferent de Marta Ferrés i Marta Morell?
Bueno, doncs la voluntat de Marta Ferrés de que la seva sòcia sigui Junts per Sabadell és l'únic que ha passat. És a dir, no hi ha hagut un procés de negociació entre Ciutadans i govern i Junts per Sabadell i govern i els hi ha agradat més Junts per Sabadell. No, hi ha hagut la voluntat per una estratègia política de Marta Ferrés de que el govern de la ciutat sigui Junts per Sabadell i no Ciutadans. Nosaltres, vostè ho sap, vam fer propostes des del minut 1 d'un acord d'investidura, un acord de pressupostos, un acord de mandat, sense entrar a govern, sense demanar assessors, només demanant coses que compartíem inclús en el programa electoral amb el Partit Socialista. I no han volgut, però per això, perquè hi ha una voluntat de l'alcaldessa de que el seu soci sigui exclusivament Junts per Sabadell. Jo vaig escoltar l'entrevista que li vas fer tu a l'alcaldessa, no? I ella deia, no, és que hem ficat els dos assessors de Junts per Sabadell perquè ens ha agradat molt el programa que tenen en relació al turisme i tenen molt treballat el tema de Gran Via. Home, jo vull recordar que quan Marisol va presentar el seu pla de turisme, les risques que es pagaven al grup socialista era d'escàndol, i a la campanya electoral, a preguntes també dels periodistes, la Marta Ferrés deia que el tema del turisme no era un tema prioritari. Ara es fa un comissionat ad hoc. És curiós. També deia l'entrevista que vostè li va fer que si altres grups presenten propostes, doncs ja també li donarà sortida. Això què vol dir? Que nosaltres, el nostre pla de xoc dels barris, crearà un comissionat que ho porti Ciutadans, pel nostre pla de xoc de comercial i polígons industrial, crearà un comissionat també per portar-ho nosaltres. Home, que no ens enganya, aquí hi ha la voluntat específica d'ella de que Junts per Sabadell entri al govern, el primer pas de facto ha sigut els assessors, i res més, vull dir que no és que la nostra proposta d'una estabilitat al govern hagi decaigut, continua vigent, sinó que hi ha hagut una decisió per part del govern municipal.
Ah, per tant, per vostè, els assessors, l'entrada d'aquests assessors és el pas previ per una entrada fixa al govern dels tres regidors de Junts per Sabadell?
Home, jo crec que jo, si fos governant, no ficar assessors d'un partit de l'oposició per portar dos programes, si no és una manera de ficar-los al govern, i jo ho veig bastant clar, és a dir, és que si simplement són propostes de l'oposició que s'accepten, doncs per això tenim mocions, tenim acords, però clar, crear comissionats és una manera de ficar-los directament al govern, clar.
Doncs Adrián Hernández, de portaveu de Ciutadans, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que tinguin bon dia.
Bon dia i moltes gràcies.